Teatres del món. Òpera internacional. Amb Mònica Pagès.
Doncs us ho vam prometre fa un mes, a mitjans de març, que aquest mes d'abril, com que recordem el 170è aniversari de la inauguració del Liceu a la Rambla, és a dir, del trasllat del Liceu de Montsió a la Rambla de Barcelona, la Mònica, en aquesta secció de Teatres del Món, ens parla justament d'aquest nostre gran teatre del Liceu. Mònica, bona tarda.
Bona tarda, Jaume. Doncs bé, comencem.
Comencem.
Aquest abril el dediquem, com dèiem, al Gran Teatre del Liceu, al Teatre d'Òpera de Barcelona, que es va inaugurar a la Rambla el 4 d'abril del 1847, ara fa exactament 170 anys, i que, a més, aquest any ja ha començat a commemorar 20 anys de la seva reconstrucció després de l'incendi del 1994. Fa pocs dies que es va presentar la nova temporada del Liceu, la 2017-18, amb la que torna a mostrar un any més que el Liceu manté una bona salut en l'actualitat operística del nostre país i també en el context europeu, ara que semblen superats els anys més complicats de la crisi. Barcelona és, sens dubte, una de les ciutats més operístiques del vell continent i ho ha demostrat constantment en aquests quasi 200 anys del Liceu. Però fem una mica d'història. Els orígens del Gran Teatre del Liceu els trobem al convent de Montsió, al carrer amb aquest nom que conflueix al Portal de l'Àngel i que ara és més conegut pel restaurant dels Quatre Gats. Allí, el 1837, dos anys després de la desamortització de Mendizábal, uns membres de la Milícia Nacional, liderats per Manuel Gibert, van crear la Sociedad Dramática de Aficionados. L'any següent, el 1838, el van convertir en el Conservatori de Música, Cant i Teatre, que va anomenar-se Liceo Filarmónico Dramático Barcelonés de Su Majestat, la reina Isabel II. Aquest conservatori, anomenat Liceu, va tenir tant èxit que 10 anys després un grup de burgesos, amb Joaquim de Gispert i d'Anglí al capdavant, van voler construir un teatre que mostrés la força econòmica que tenia Barcelona en aquella meitat del segle XIX. Per això es va escollir el solar d'un altre convent, el de l'antic convent dels Trinitaris de la Rambla, el número 51-59, on encara hi trobem el Gran Teatre del Liceu. El primer edifici es va encarregar l'arquitecte Miquel Garriga i Roca. L'edifici es va finançar amb accions mercantils que comportaven la propietat d'una bona part de llotges i de butaques i que van donar lloc a la Societat del Gran Teatre del Liceu, la qual des del 1855 va ser la responsable única de l'administració del teatre i que es va separar jurídicament del Conservatori del Liceu, que és el que coneixem actualment. Des de llavors, fins al 1980, més de 100 anys després, la programació del Liceu havia anat a càrrec d'empreses concessionàries als espectacles que es quedaven amb la venda de les localitats que no pertanyien a la societat de propietaris. A partir de llavors, les dificultats econòmiques que patia el teatre van propiciar que el primer govern de la Generalitat de Catalunya, ja en la democràcia, volgués crear un consorci de la mà de l'Ajuntament de Barcelona i de la Societat del Gran Teatre del Liceu, entitat a la que es van afegir entre el 1985 i 1986 la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Cultura. D'aquesta manera, la gestió i explotació del Gran Teatre Liceu recau des de fa 37 anys aquest consorci format per les administracions. La inauguració del Gran Teatre del Liceu a la seva ubicació de la Rambla va tenir lloc, com dèiem, un 4 d'abril, que el 1847 va caure en un diumenge de Pasqua. Es va oferir un programa eclèctic de cant, teatre i dansa, en el qual es va estrenar una obertura del compositor valencià Josep Melcior Gomis. Diuen que es van arribar a encabir unes 4.000 persones en un teatre que només comptava amb poc més de 2.000 localitats. Actualment en té 2.292. Poc després, el 17 d'abril, s'estrenava la primera òpera, Anna Bolena, de Gaetano Donizetti, amb direcció del mestre Maria Obiols, que havia estat deixeble de Mercadante i que comptava amb un repartiment eminentment italià encapçalat per Giovanna Rossi Caccia. Durant el seu primer any de programació també es van representar al Liceu obres tan conegudes com I due Foscari, Linda di Chamonix, El barber de Sevilla o L'elixir d'amore. En aquell moment Donizetti era el compositor de moda i el Liceu es va convertir de seguida en un dels coliseus preferits del bel canto. L'òpera alemanya no apareixeria per primera vegada al Liceu fins al 1849 amb Der Freischütz de Weber, els cors del qual van influir molt en el gust del mestre Josep Anselm Clavé i el seu activisme orfeònic en aquell moment s'estava extenent per Catalunya. En aquests 170 anys, el Gran Teatre Liceu ha tingut una història convulsa. Per començar, ha estat cremat completament dues vegades. El primer incendi va ser a l'abril, el dia 9 del 1861, poc després de fer-se Rigoletto, i la causa va ser una llum d'oli mal apagat que va començar a extendre's des del quart pis. Com també va passar el 1994, la fusta va propagar ràpidament el foc i només es va poder salvar la carcassa de l'edifici i les dependències del Cercle Liceu. En aquell moment es va reconstruir seguint el disseny original, però amb molta més opulència decorativa, com queda constància l'emblemàtic Saló dels Miralls, l'únic espai que va quedar intacte després de l'incendi del 1994. Val a dir que, malgrat que la reina Isabel II era la patrona principal del Liceu des dels seus inicis, quan es va haver de reconstruir el teatre el 1861 no va voler donar cap ajut econòmic. No obstant, el Liceu va seguir fent mostres de pleitesia a la reina en altres ocasions, com en l'obertura de la temporada del 1868 pel desè aniversari d'aquesta reina. En aquells anys 60 del segle XIX, el Liceu es va representar per primera vegada Don Giovanni de Mozart, que diuen que no va agradar gaire i que no es va tornar a programar fins al 1880. A banda dels incendis, el Teatre de l'Òpera de Barcelona també va patir la famosa bomba del Liceu, l'atemptat perpetrat el 7 de novembre del 1893 per l'anarquista Santiago Salvador i Franc, que va llançar dues bombes a la platea al teatre i va causar una vintena de morts. Després d'una primera etapa eminentment italiana, el 6 de març del 1883 arribaria al Gran Teatre del Liceu el primer títol de Wagner, Lohengrin. Cal tornar a citar Clavé com a introductor del wagnerisme al nostre país per voler interpretar els cors de Tannhäuser després de sentir-los a París. Des d'aquell moment, el Liceu viuria una febre wagneriana que ha perdurat fins als nostres dies i que va tenir moments històrics, com la primera representació de Parsifal fora de Bayreuth al cap d'any del 1913 o la creació de la Societat Wagneriana, autora de les traduccions de les òperes de Wagner en català. També va promoure l'aparició de figures com el director Antoni Rivera, que havia estat a Bayreuth a finals del 1800, o la del tenor català Francesc Vinyes, que estem sentint, i que va ser el gran intèrpret de Wagner al Liceu i que va quedar immortalitzat amb el prestigiós concurs internacional de cant que porta el seu nom i que organitza el Liceu cada any. Ja el 1900, el Gran Teatre Liceu va passar per diversos períodes. El primer, en la reafirmació catalanista del modernisme, hi trobem personalitats com Felip Pedrell. que va compondre l'òpera Els Pirineus. Posteriorment hi tindrà lloc l'actuació dels ballets russos de Sergei Diaghilev, que van venir el 1917, ara fa 100 anys justos. Al curs de la història, amb les dues exposicions universals, la del 1888 i la del 1929, la República, la Guerra Civil, la dictadura franquista i la democràcia, ha anat configurant un recorregut molt interessant per la lírica mundial des de l'escenari del Gran Teatre Liceu. En certa manera, l'incendi del 1994 va significar un tall amb el segle XX i l'inici d'una nova era per al Liceu, que començaria amb les polèmiques propostes escenogràfiques de l'Escola Mortier que va portar Joan Matabosc entre el 1997 i el 2013, ja en el Liceu reconstruït per Ignasi de Sola Morales, que es va reinaugurar el 7 d'octubre del 1999. Per internet podem trobar el llistat de les òperes que han estat més representades al Liceu en aquests 170 anys d'història i que es disputen autors com Verdi, Wagner, Donizetti i Puccini. També hi trobem les estrenes absolutes que s'hi han fet en tots aquests anys amb un gran nombre de títols compostos per músics catalans que no s'han tornat a representar des de llavors, com Empòrium d'Enric Morera, El monjo negre de Joaquim Cassadó, Garín de Thomas Breton, Henry Clifford d'Isaac Albéniz o Canigó d'Antoni Massana. El Liceu també va ser el primer escenari a interpretar l'Atlàntida de Manuel de Falla i Ernesto Halfter, la cantata escènica amb textos de Verdaguer, que es va estrenar el 24 de novembre del 1961, versió concert i amb la direcció d'Eduard Toldrà i la veu de Victòria de Los Ángeles. També ha estat el Teatre de Lírica que ha portat per primera vegada a l'Estat espanyol títols com Dialog de Carmelit, Wozzeck, Dido and Eneas o Ariadne auf Naxos o Die Frau in Schatten. I fins i tot el Liceu va ser el primer teatre espanyol que va programar Turandot. Precisament per la celebració dels 20 anys de la darrera reconstrucció està prevista una nova producció de l'òpera pòstuma de Puccini que representarà el 7 d'octubre del 2019.
Efectivament, això passarà 20 anys després de la reinauguració del teatre, després de l'incendi de 1994. I parlant d'incendis, abans deies, el Liceu es va cremar per primera vegada el 9 d'abril de 1861. Sí. Heus aquí que avui és 9 d'abril.
Exactament.
I per tant, avui fa exactament 156 anys que el Liceu es va cremar per primera vegada.
Pensava.
Després es va cremar per una segona i desitgem que mai hi hagi una tercera vegada. Mònica, moltes gràcies. T'esperem...
De molta càrrega energètica.
Exacte. T'esperem, en fi, d'aquí a un mes que passis unes bones vacances de Setmana Santa.
Igualment, Jaume.
Gràcies.